Catalunya Ràdio i catradio.cat/25anys presenten El Visitant, edició Gran Reserva.
Tercera hora d'aquesta primera part del Visitant, perquè n'hi haurà una segona. Arribem a l'any olímpic, arribem al 1992. Va ser l'any de la primera Champions pel Barça, però també l'any que Bill Clinton va arribar a la Casa Blanca, l'any que va morir el rei de la ciència-ficció, Isaac Asimov, i la reina de la comèdia.
Eren 2:15 del migdia del dimecres 23 de setembre. Va demanar un coixí a l'hostessa de l'avió del pont aeri entre Barcelona i Madrid. Volia descansar una estona, aprofitant el vol. Mari Sempere es va adormir plàcidament i no es va despertar mai més. Els seus 75 anys no eren obstacle per seguir il·lusionada pel futur. Les distincions i homenatges que havia rebut els últims temps van ser, si cal, una excusa més per seguir treballant amb l'empenta de sempre. Perquè l'escenari i el contacte amb el públic eren la seva vida. Però quan estava a punt de concretar un nou projecte televisiu, el cor va trair Mari Sempere. Ho va fer en silenci, com sabent que en aquell cor hi cabíem tots nosaltres.
Quan jo ja no hi sigui, no ho faci, que tardi molts anys, doncs els meus nets o les meves netes o els meus bisnets diran: mira, aquesta geganta era la nostra àvia. No creieu que això fa bonic? Perquè això que et donin medalles i premis i tot quan ja no hi ets, i li diuen: encima de la caja mortuòria li han puesto la banda o li han puesto la medalla. No, no, no. Com diu la meva filla, que t'ho donin en vida. Almenys ho disfrutes i tens la satisfacció de saber que la gent està al costat teu.
Mari Sempere. Sentit de l'humor fins al final. Preferia ser recordada com una geganta. I en realitat ho va ser. Geganta a l'escena, damunt l'escenari. Geganta a la seva llar, com a dona, mare i iaia. Geganta humana, repartint simpatia, bon humor, humanitat a tothom. No trobareu veus dissonant respecte a la figura de Mari Sempere. Els qui la van conèixer, els qui van treballar amb ella, són unànims a l'hora de reconèixer la seva immensa humanitat. Mari Sempere, una dona que, ja al final, va haver de suportar els cops més durs del destí. I ho va fer. Valenta. Amb el somriure als llavis. Repartint alegria. Mari Sempere va néixer a la Barcelona de començament de segle. Era una època feliç. El Charleston manava en una Catalunya que no vivia la Guerra Mundial. Una Barcelona on l'espectacle era present als carrers d'un paral·lel bulliciós i on, al nou Passeig de Gràcia, hi havia la gent bona, fent goma. Era l'any 1917.
Perquè jo vaig néixer el dia 1 de setembre i, segons ho he sentit a dir, venien d'un bolo, que llavors se'n deien bolos, doncs, i crec que el meu pare va fer unes actuacions amb la meva mare, i en el tren inclús diu que la meva mare va dir: ai, que s'ha mogut la criatura. Saps? Però en fet no sé si era de Vilanova o de Vilafranca, un d'aquests dos puestos.
Mon asa, que és fill de bona casa, tractant-se de la feina, més cap espasa, més trota, s'engresca i fins galopa, quan de tornar a l'estable l'hora s'apropa.
Va ser en aquest marc d'artistes on Mari Sempere va donar les seves primeres passes. Filla d'un dels actors més reconeguts del moment, Josep Sempere, la Mari va conèixer l'ambient artístic i va tenir oportunitat de contactar amb grans personalitats de l'art i la cultura. Granados o Casals eren habituals a casa seva.
Mira, quan tenia 5 anys, és curiós això, quan veus les coses petites, jo era una nena com pots posar molt moguda, i si em volien tenir quieta mai diries què feien. Llavors hi havia fonògrafos. Posaven un fonògrafo, la gran ària de Bach, tocada per en Pau Casals, i diu que jo m'assentava a davant del fonògrafo, m'assentava i plorava. Imagina't una nena de 5 anys, què podia sentir? Des de l'ego Bach, per mi, sempre ha sigut el dia que em vaig casar, vaig fer tocar la gran ària de Bach. I la música m'ha agradat sempre. És una de les coses que porto a dintre. Però el que passa és que, és el que em diuen, quina classe de música? Tota i segons i com i el moment. Perquè quan escolto música clàssica no penso en els Beatles, i sin embargo els Beatles m'han arrebatat, perquè també m'agradaven molt els Beatles, m'agraden tots aquests cantautors moderns, però cada cosa en el seu temps. No es pot barrejar una cosa amb l'altra. El Granados va ser un gran amic del meu pare, molt bon amic del meu pare, i tinc un gran record d'haver-lo vist a casa meva, de quan jo era com en Pau Casals, perquè una cosa que la gent tampoc no sabia, el meu pare va ser condeixer d'en Pau Casals, tocava el cello, i va ser quan en Pau Casals li van donar la beca, van separar, però sempre van ser bons amics. I jo els recordo perfectament en Pau Casals a casa meva, parlant amb el meu pare, amb aquelles mans una mica curtetes, uns dits curtets, quadradets, i sempre en moviment. Això ho recordo perfectament.
Comença en escola. El primer contacte amb els llibres el va tenir a una escola de monges. L'actriu ho recordava perfectament.
Jo vaig estar educada en les franciscanes, que, per cert, segurament també ho sabran, i m'escriuen de tant en tant, diu, gràcies per recordar-nos, en la plaça Universitat, al col·legi de les franciscanes. I anava quan era molt petita. I ja allí, jo ja era l'eje.
Després continuarà els seus estudis al recordat i avançat, en aquella època, Institut de la Dona. La Mari, en aquella època, ja era una estrella, tota una atracció.
I després ja vaig anar a parar a l'Institut de Cultura de la Dona, que doña Francisca Bonemaison, viuda de Verdaguer, perquè jo, que he tingut una gran memòria i tenia molta facilitat per l'estudi, no m'agradava estudiar. M'agradava més cosir, fer ganxet, fer mitja, fer sombreros. És a dir, jo soc modista i sombrerera, de veritat. I el primer que vaig fer en el teatre va ser el vestuari de les obres del meu pare.
De la moda acatant la llei, i encara que sigui posar-se dins d'un sac, s'hi posa i porta mirinyac.
Va ser exercint la seva professió de modista i barretaire com Mari Sempere va entrar al teatre. Ella era l'encarregada de fer els vestits que utilitzaven a la companyia del seu pare mentre es dedicava a l'estudi del francès i el català. De fet, van ser les circumstàncies les que van fer que Mari Sempere s'incorporés de ple al món de l'espectacle. Eren temps de guerra. Els teatres havien estat col·lectivitzats i l'economia del Sempere, fins llavors bona, se'n ressentia. Va ser això el que va fer que Mari Sempere entrés de ple als escenaris.
I com que el meu pare es guanyava molt bé la vida, nosaltres no havíem fet mai teatre ni pensàvem fer-ho teatre. Va venir la guerra, els meus germans se'ls van emportar amb aquelles quintes del Biberón i ens vam quedar les tres noies, el meu pare i la meva mare. Llavors es va col·lectivitzar tot. I al meu pare se li van quedar tot i li donaven 3 duros diaris, perquè llavors cobrava igual el primer actor que sortia a dir bones noches, no? I clar, ens vam tenir que posar a treballar. I em va semblar que la millor manera és estar al costat del meu pare. I em vaig posar a treballar i cobrava 3 duros com ell. Llavors era 3 duros al meu pare, 3 duros a la meva mare, 3 duros jo i 3 duros a la meva germana petita. I ja eren 12 duros. I amb 12 duros ja podies menjar.
A la circumstància històrica se'n va afegir una altra. La casualitat va convertir Mari Sempere en actriu.
Doncs fèiem el Tenorio. I jo sortia res, feia la Lucía aquella letra. ¿Qué queréis, buen caballero? Quiero. ¿Qué queréis? Vamos a ver. Ver. ¿Y qué veréis hasta ahora? A tu senyora. Tot això ho feia des de dintre, no em veia la cara. Però resulta que la que feia la Inés, que era una Isabel Astor, que era una noia així i així, doncs jo als 13 anys era alta com ara, i llavors se'm va anar a França. I clar, en aquell moment el meu pare diu, ara no podrem fer el tenori perquè no tinc Inés. I jo tenia molt bona memòria i molt bona retentiva. I un de la companyia li va dir, per què no ho fa la teva filla? Va dir, la meva filla, què sap la meva filla? Però com que es van trobar en aquell moment que no tenien ningú més, vaig sortir. I clar, em vaig posar l'hàbit d'aquella noia. Sí que vaig ser la precursora del mini hàbito, perquè m'arribava a dalt del genoll. I clar, la gent quan va veure aquella novícia amb un hàbit que li arribava dalt del genoll i que quan s'anava aixecant del reclinatori semblava que no s'acabava mai, ja els hi va començar a fer gràcia. I llavors sí, em tiraven coses de menjar perquè era el màxim que tiressin una tableta de xocolata o una taula de xocolata d'aquestes o un tros de pa, mare de Déu santíssima.
Mari Sampere, el mes d'agost passat, recordava el primer aplaudiment que va rebre.
Era una comèdia de l'Alfons Roura, que es deia Mariano de l'O, que era una paròdia d'aquestes coses així gitanes, gitanos catalans, perquè n'hi ha molts, la gent això no ho sap, que a Catalunya hi ha una sèrie de gitanos mm-hmm. catalans molt importants. Mm-hmm. I llavors, doncs, jo feia una nena, una gitaneta, imagina't, amb 1,76 m rossa, fer una gitaneta, però ho feia. I només anava i volia ballar, jo deia, jo vull ballar, i em treien, vés nena, va, i em treien de tot arreu. I va arribar un moment que el públic es veu que li va caure tot en gràcia i van començar, deixeu-lo ballar, i vaig tenir que ballar per força. Llavors, en aquell moment, és l'inconsciència, no hi vaig pensar. I després, quan la gent em va començar a aplaudir, em va agafar un tremolor de cames i llavors ja no volia tornar a sortir.
Vindran més aplaudiments. Durant 50 anys rebrà l'aplaudiment i el reconeixement del públic. Començava, amb aquell Mariano de la O, una de les carreres artístiques més impressionants de l'escena catalana. Mari Sampere treballava en espectacles de varietats, en vodevils, comèdies... És capaç de fer un tenorio còmic recordat per tothom. Més tard la reclamarà la televisió. I la ràdio també comptarà amb ella. Mari Sampere fins i tot serà capaç de fer circ, sent, d'aquesta manera, la primera dona pallasso d'Europa. El pleito de l'último cuplé, el tenorio musical, mis cuplé, el fotógrafo número uno, audiencia pública, el difunto es un vivo, veraneo en España, el hincha, són alguns dels títols dels espectacles que Mari Sampere va fer durant la seva dilatada carrera. Títols d'espectacles de teatre i de pel·lícules, de les quals la Mari en va fer 120. Mari, a més, va viure una època irrepetible pels espectacles de varietats, una època en la qual l'Espanya de postguerra necessitava riure. Era el moment dels grans espectacles de varietats, de les superproduccions, les revistes plenes de plomes.